Hola, molt bon dia. Mariano Rajoy anunciarà avui el seu govern, que es preveu que serà el de menys ministres en tota l'etapa democràtica. Rajoy prometrà o jurarà el càrrec davant el rei Joan Carles d'aquí a 2 hores, a les 11 del matí, al Palau de la Zarzuela. Després farà la primera aparició a la Moncloa. El primer ministre de la Xina, Wen Jiabao, ha destacat que la segona economia mundial s'enfronta a un futur dur i difícil a causa de l'ombrívol panorama financer mundial. Per això ha demanat al país un esforç per superar aquest repte, segons ha informat l'agència xinua. Tornem aquí a casa nostra perquè vetllada literària de les lletres catalanes de Santa Llúcia i a la nit, l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha guanyat el Premi Sant Jordi amb la novel·la Crim de Sang, Premi Carla Riba de Poesia per Marçal Riera pel seu volum Llum d'Irlanda i també el Joan Maragall de Cristianisme i Cultura per al filòsof català Josep Otón. I en esports, el Barça s'entrena aquesta tarda per preparar el partit de demà de Copa contra l'Hospitalet. Ramon Castellola, molt bon dia.
Bon dia, recordem, partit que jugarà a les 10 al Camp Nou i que el Barça parteix amb un avantatge d'un gol pel 0-1 en què va guanyar l'Hospitalet. I si és ja 8-0, és l'Espanyol, després de classificar-se ahir en guanyar el Celta a Cornellà al Prat per 4-2. Els blanquiolaus van saber aprofitar l'expulsió del visitant Quique de Lucas just abans de la mitja hora de joc. També va passar ronda ahir el Real Madrid després de guanyar de manera contundent a la Ponferradina per 5-1. Sevilla i Mallorca són els altres dos equips que també ells van guanyar el passi a 8-0. Avui es juga el gruix de bona part de la jornada de 7-0 de tornada. Com dèiem, el Barça no ho farà fins demà. I ahir la plantilla blaugrana també es va exercitar i va comparèixer Dani Alves, que li va dir a Mourinho que l'enveja és dolenta en relació a les declaracions del portuguès traient mèrit al Mundial de Clubs guanyat pel Barça. També es va saber que Pinto està molt a prop de renovar per un any més. D'altra banda, ahir el porter titular, Víctor Valdés, i la nedadora Andrea Fuentes van ser escollits millors esportistes catalans de l'any. I acabem amb agenda perquè aquest vespre, a 8:45, al Palau Blaugrana, el Barça Riga, el juga Euroliga contra el Galatasaray.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Quan passen 2:30 de les 9, el comentari de l'actualitat ens arriba avui de la mà del degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i també president de la Fundació Joan Maragall, Josep Maria Carbonell. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. El primer discurs de Rajoy a les Corts Generals sembla orientar-se a centrar el Partit Popular en posicions ben allunyades de les actituds més cridaneres de les veus que fins ara semblaven marcar l'agenda política d'aquesta formació. A l'espera de concretar la seva agenda política i, sobretot, a l'espera de conèixer el nomenament de ministres i personal de confiança de la Moncloa, Rajoy aposta per intentar situar el seu projecte polític per Espanya al centre polític. Aquest és un bon camí. Amb tot, és clarament insuficient per respondre a la realitat política que viu el país. Rajoy ha de fer un esforç per estendre la mà a la realitat política del País Basc i reconèixer el nou escenari que representa a Mallur. La decisió de la mesa del Congrés forçada pel PP és una pèssima notícia. D'altra banda, Rajoy haurà de refer les malmeses relacions amb Catalunya i acabar amb les veus que des de la seva formació han pregonat una catalanofòbia que està s'estès una mica per arreu d'Espanya. En efecte, des de les campanyes propiciades del PP pel PP contra l'Estatut de Catalunya fins altes que pregonaven els boicots a productes catalans, Catalunya ha sofert una campanya inacceptable i del tot injusta. Rajoy, si vol governar per a tots i des de posicions més assenyades, ha de recuperar unes relacions amb Catalunya i el País Basc assentades des del reconeixement dels fets nacionals diferenciats. El camí d'Espanya, si és possible, no pot ser altre que el camí del reconeixement plurinacional. Aquest molt probablement serà el repte més delicat del futur president del govern d'Espanya. Tindrà l'autoritat per acabar amb els pregoners de l'extrema dreta del seu partit? Ho veurem els propers mesos. Bon dia.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Tu crees el Nadal, penses en fer feliç cadascú amb el seu regal. I al Corte Inglés és impossible no trobar-ho. Cada dia t'ajuden amb les millors idees.
Només avui, dia 21, i demà, la idea és tots els anoracs de plomes i folres polars amb un 30% de descompte.
Un altre regal solucionat.
Avança't. Regala Nadal al Corte Inglés.
Recollida de joguines noves per nens i adolescents i obsequis per la gent gran. És la 14a campanya Reis per tothom. Porta els teus obsequis a Ràdio Estel, Comtes de Belllloc 6769, Centre Cristià dels Universitaris, carrer Villarroel 81 i Museu Diocesà de Barcelona, Avinguda Catedral 4. Informa't en el 93 487 63 63. 14a campanya Reis per tothom. Amb tu estrenarem il·lusions.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
L'altra cara del dia.
S'acaba de publicar el llibre Sàtira i profecia, les voces de Karl Kraus, un treball del filòsof francès Jacques Bouveguès, a partir de 4 estudis d'un pensador austríac de Viena, Karl Kraus, que denunciava, ja a principis del segle XX, uns interessos polítics i econòmics basats, segons les seves paraules, en el conformisme i la banalitat. Això, segons Kraus, va conduir als desastres de les dues guerres mundials i, segons l'autor del llibre, Jacques Bouveguès, també a les crisis socials, econòmiques i de valors que, d'alguna manera, patim actualment. El llibre Sàtira i profecia, les voces de Karl Kraus, ha estat publicat per una nova editorial, una nova aventura que neix en el món editorial espanyol, Ediciones del Subsuelo. Parlem durant els propers minuts amb dos dels tres editors d'aquest nou projecte. Ells són Xavier Gras i Laura Claravall. Senyors Xavier Gras i Laura Claravall, molt bon dia, benvinguts.
Hola, bon dia. Bon dia.
No és fàcil iniciar una aventura en el món editorial espanyol en aquests temps, encara que sembli un tòpic, però vaja, vostès s'han animat a fer-ho.
Una aventura editorial diria que no és mai fàcil. En aquests temps no hi ha res fàcil. Tampoc una aventura editorial. El que passa que pensem que les coses s'han de començar quan un es veu valent per fer-ho i té il·lusió. I en aquests moments ha coincidit això, la il·lusió de tres socis, nosaltres dos i Carmen González, que fa molt de temps, els tres som professionals de l'edició, i fa molt de temps intercanviant les nostres experiències particulars, hem anat generant aquest projecte que ara neix, que és el que ens omple els tres.
S'ha publicat Sàtira i profecia, les voces de Karl Kraus, un llibre que tenim aquí calent. No sé si és el primer exactament o dels primers.
És el primer llibre, és amb el que neix, és assaig. Nosaltres sortirem amb dues línies, una d'assaig i una de narrativa. Aquest és el primer llibre d'assaig. potser haguéssim començat d'una altra manera, però l'autor ha vingut aquí a fer la presentació i és un personatge que ni que sempre parlem de Karl Kraus, que és l'objecte de la seva obra, és un personatge, ell, amb si mateix, també molt, molt interessant.
L'autor Jacques Bouveguès, francès, pensador. Laura Claravall, alguna cosa afegida sobre el naixement de l'editorial i sobre aquest primer llibre?
Sí, no, en principi ja és el
molt
que ha dit ell.
El llibre reuneix, com hem dit abans, quatre estudis sobre el pensador austríac Karl Kraus, que van ser redactats entre els anys 2002 i 2007. Per tant, estudis d'assaigs recents, relativament recents. A través de la sàtira, Kraus va predir desastres. De quina manera ho va fer? Aquí identifiquem la sàtira amb els programes televisius d'humor, amb el Polònia. També hi ha sàtira escrita, la revista El Jueves. Ell, des dels mitjans de comunicació, ja denunciava en clau de broma.
Bueno, de fet, ell tenia una publicació que va crear ell mateix, que es deia Die Facher, l'Antorxa, que allà escrivia ell, col·laboraven amics seus, coneguts, arquitectes com Adolf Loos, músics com Schoenberg, és a dir, tenia col·laboradors de molt prestigi, i a poc a poc van agafant ell més les rendes de la publicació i al final només escrivia ell. I a través d'aquest mitjà sí, feia una crítica bastant ferotge de tot el que seria l'utilització del llenguatge, que amb el llenguatge es desvirtuen els valors, es desvirtua els conceptes de moral o de com tractar les coses amb certa dignitat. I la seva principal crítica és aquesta.
Karl Kraus va néixer el 1874 i va morir el 1936. Podem dir que va viure l'últim quart del segle XIX i el primer terç del segle XX, per tant,
sí,
èpoques
mateix.
Diverses.
Sí, de fet, ell no va veure com pujava el poder Hitler, però no es va poder estalviar tot el que va venir després. I ell, davant de Hitler, tenia una frase que se m'han interpretat sovint, que és que de Hitler no tenia res a dir. I no és perquè no és perquè l'apoyés ni és perquè estigués a favor, sinó simplement li semblava tan bàrbar el que estava fent, li semblava tan bàrbar ja les intencions que li veia, que quasi superava qualsevol pensament o qualsevol cosa que es pogués dir d'ell.
Fort, en el sentit més literal de la paraula, dir que un home va profetitzar desastres com les guerres mundials, les dictadures del nazisme i del comunisme i del feixisme i potser altres crisis com l'actual. De quina manera ho va fer?
Mira, ell, que era crític especialment amb la premsa i amb els polítics, fins i tot amb el món científic, ell va denunciar en aquell moment, fixa't, l'efecte destructor del poder dels mercats.
Cosa que ens sona molt, actualment.
Sí, sona bastant, eh?
Sí.
Després va profetitzar que cada cop hi ha més gent de la que l'Estat se'n desentén. O sigui, una altra cosa que comença a sonar bastant.
La llei de dependència sense dotació pressupostària, podríem dir, per exemple, sí. Un exemple.
Sí, i després l'amenaça que representava el comportament de l'ésser humà pel nostre entorn. O sigui, és que ja són tres coses que dites fa gairebé 90 anys, doncs... És espectacular.
Sí, és una anticipació sorprenent. Sí, sí.
Com es combina la sàtira i la realitat després d'un segle XX tan convuls, conflictiu i bèl·lic?
Precisament...
I amb la perspectiva d'aquest autor de principis del segle XX.
Sí, sí, precisament en aquests moments, és a dir, si sempre ha sigut necessària la sàtira o sempre ha sigut adequada perquè el poder sempre ha exercit de poder, en aquests moments potser encara ho és més. De fet, vaig llegir amb alguna de les ressenyes que han fet del llibre que potser el verdader ideòleg d'un grup com els Indignats potser hauria de ser el Karl Kraus, precisament, perquè aporta contingut, aporta sàtira, aporta crítica, i clar, la sàtira, és a dir, que amb l'humor o que amb l'agudesa i la ironia es denunciïn coses, sempre ho fa, també pel lector inclús, molt més interessant. No és un estudi aprofundit, és a dir, sempre, clar, té aquesta punta amb el llenguatge que el fa molt més interessant.
De vegades la sàtira, amb la seva simplicitat i la seva facilitat d'arribar a molta gent, pot denunciar coses més serioses i més profundes.
No? I de manera molt més punyent, a vegades.
De vegades, sí. de manera punyent. Avui ens acompanyen Xavier Gras i Laura Claravall, que són dos dels tres editors de la nova editorial Ediciones del Subsuelo. Per cert, aquest nom, per què? Subsuelo?
Bueno, és una miqueta un homenatge a Dostoyevski, que és un autor que ens agrada molt als tres. I bé, és realment això, un homenatge a Dostoyevski. I també hi hauria la part aquesta i després la de subsol com a,
com a coses, diguéssim, no profundes, però sí que surten de la terra, que surten de coneixements, que surten d'idees profundes, diguéssim.
El primer llibre d'Ediciones del Subsuelo, recordem-ho, és Sàtira i profecia, Les voces de Karl Kraus, és una traducció del francès d'un treball d'assaig de Jacques Bouveres. Per què Bouveres considera profètiques les sàtires i les aportacions de Karl Kraus?
Jo diria que això també és per la Laura, perquè, a més, la Laura és la que ha traduït l'edició.
Sí, ah, molt bé, felicitats.
En aquest cas, per tant, no només ella domina més els continguts que jo, sinó que en aquest cas particular se l'ha treballat en profunditat.
Sí. Doncs què diria sobre això?
Home, Jacques Bouveres és un autor que no és casual que s'hagi interessat per Karl Kraus, perquè ell també és professor honorífic del Collège de France, que va crear una càtedra de filosofia del llenguatge i el coneixement, i ell també, a veure, és bastant crític, ell ja de per si també. I Karl Kraus, clar, el considera, per la seva preocupació, per exemple, pel llenguatge també, el considera una figura molt important d'aquest segle, que de fet ho és una persona, un personatge poc conegut, Karl Kraus, i va ser molt influent amb gent com músics com Schoenberg o Berg, amb altres escriptors com Elias Canetti, i és un personatge que el Jacques Bouveres intenta que es coneixi millor, sobretot.
Què pretén transmetre aquest llibre, Sàtira i profecia? Potser un avís per no repetir errors històrics del passat recent? Si vol entrar, en aquest cas, el senyor Gras o nosaltres, també Laura Claravall.
Diem que, jo diria que aquest llibre, per exemple, no és un llibre que l'haguem fet amb clau oportunista, perquè el llibre aquest, l'edició francesa ja té els seus anys, Kraus va dir això fa moltíssims anys, el que passa que sí que ha esdevingut, gràcies al context en el que estem immersos, doncs un llibre oportú.
És el que toca, són coses que són actualitzables ara, per tant,
i nosaltres realment pensem que és un llibre que avui és de tremenda actualitat, no ho pensem nosaltres, però especialment després de que ens ho hagi explicat en el llibre el professor Bouveres, i que és un llibre que realment se l'haurien de llegir periodistes, polítics i els indignats.
també, o sigui, per tant, sí, sí. Gent de molts estrats, sí, socials. La premsa va tenir certament un paper molt important en la difusió del pensament de Kraus. Com es pot explicar això també en el nostre moment present? També podem dir que la premsa està col·laborant en l'aspecte positiu i en el negatiu, a entendre aquests signes dels temps que tenim ara? Senyora Laura Claravall, o difícil de contestar, però vaja, no sé si es volen ajudar entre tots dos.
Home, de fet, Kraus era molt crític amb la premsa, i ell tenia el seu propi mitjà de comunicació, que a més també anava alternant amb lectures públiques. Clar, ell era molt crític amb la premsa perquè, bueno, considerava que era molt servil al poder, que no tenia prou criteri, i clar, això més extrapolable avui, jo crec que lamentablement sí.
És les dir, crítiques afloren, la premsa és lliure, afortunadament, a Espanya, sí, en concret, a Europa en general.
Sí, el que passa és que és una llibertat que ell criticava en sentit que no és tan lliure com vol semblar, perquè està molt lligada al poder, a la política. Llavors, clar, la llibertat, és a dir, la llibertat potser seria més de cada periodista o de cada persona d'expressar el que creu que és oportú i no deixar-se portar tant pels poders. Aquesta seria la seva principal crítica amb la premsa.
I sovint no és només el que dius que fa mal, sinó que també es fa mal callant. I a vegades la premsa no explica el que l'ha d'explicar, tampoc. No és que ho expliqui amb clau de recolzament a determinades idees, sinó que de vegades no explica.
Sí, també.
Però,
sí,
com
sí,
diu ell, no tota.
Avui hem parlat amb Xavier Gras i Laura Claravall, editors de la nova editorial Ediciones del Subsuelo, un nou projecte literari que es basa, com ens ha dit Xavier Gras ara fa uns minuts, en la narrativa d'una banda i en l'assaig. L'assaig és precisament aquest primer llibre de Jacques Bouveres, La sàtira i la profecia, Les voces de Karl Kraus. Per acabar, sobre l'editorial, quins criteris de selecció fan servir i quin ritme de publicació pretenen fer, si pot ser breument?
Sí, el nostre programa va de 7 a 9 llibres, és a dir, més o menys a 3 per trimestre, excepte un dels trimestres, diguéssim, i tenim com a objectiu publicar per poder seguir publicant. Cadascú de nosaltres té la seva activitat professional relacionada amb el llibre, però té una altra activitat independent, i bé, és un projecte que el podem treballar cadascú avui, els mitjans et permeten, la tecnologia, treballar-lo de forma, diguéssim, virtual, i ens anem a 9 títols a l'any, 8 potser, però els criteris són assaig sempre basat en temes relacionats amb la literatura, assaig sobre un autor, assaig sobre una obra, etc.
Tot això en castellà i potser també en català?
En principi farem castellà només. Si la cosa ens animéssim, potser aniríem cap al català.
Perquè
també
la seu de l'editorial és a Barcelona?
Sí. I de fet, bueno, som catalans, però...
Som catalans, per això. molt bé, estem parlant en català.
Sí, però el seu, diguéssim, temàtica relativament minoritària, aquesta que expressen els grans, diguéssim, i per això ens hi podem posar nosaltres, encara seria massa atrevit, potser, ja fer-los en català per una qüestió de vendes.
Veurem com evolucionen les coses. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Xavier Gras i Laura Claravall, dos dels tres màxims responsables. L'altre és Carmen González, d'un nou projecte editorial, Ediciones del Subsuelo, que acaba de publicar un molt interessant llibre, Sàtira i profecia, les voces de Karl Kraus, que ja predeia, d'alguna manera, a principis del segle XX, el que podia passar ara amb la dictadura dels mercats, després de dues guerres mundials i dictadures polítiques molt, molt devastadores, com el nazisme, el feixisme i el comunisme. Gràcies a tots dos, que vagi molt bé, bon Nadal i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
De seguida, l'Espai d'Art, Història i Patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet.
Ràdio Estel.
100% informació, 100% serveis, 100% programes, canals temàtics, ràdio a la carta, destacats, retransmissions, graelles, notícies. www.radioestel.cat, 100% Ràdio Estel.
Viatge amb el club Més Amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilán i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa-te'n al 93 409 2770. Al club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns, 93 409 2770.
Recollida de joguines noves per nens i adolescents i obsequis per la gent gran. És la 14a campanya Reis per tothom. Aquestes festes estrena la teva solidaritat. I si ho vols, fes-te'n voluntari. 14a campanya Reis per tothom. Joguines noves per infants i adolescents i obsequis per la gent gran. Aquest Nadal, amb tu, estrenarem il·lusions. Informa-te'n al 93 487 63 63.
Hipercor, cuidem amb detall el teu Nadal.
Perquè aquestes festes t'envoltis del millor, de les millors marques, de la millor qualitat i de les millors ofertes.
Per exemple, pernil iberec de gla mixa per peces per només 29,90 euros al quilo.
Quina sort per Nadal tenir Hipercor.
Saps que menjar productes locals és ple d'avantatges? Si compres aliments fets a prop de casa teva, ajudaràs a generar riquesa al teu entorn. Obtindràs un producte bo i de temporada i, a més, menjaràs de forma sana. És tan senzill com comprar aliments locals amb distintius d'origen i qualitat agroalimentària. Les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques protegides en són la garantia. El consum de proximitat promou els àpats fets amb aliments produïts a prop de casa teva. És la dieta quilòmetre zero. Saps què? Si practiques el consum certificat i de proximitat, cuidaràs el teu cos i el medi ambient i ajudaràs a mantenir l'activitat agrària, que és la base de la nostra alimentació. Pensa-hi, i guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
Avui, al primer cafè de Ràdio Estel, us parla del Saló de la Infància, breument, perquè aquesta cita de referència, quan arriba el Nadal, concretament del 27 de desembre al 4 de gener, estarà obert a Fira de Barcelona a Montjuïc. Nosaltres, els de Ràdio Estel, a través de la pàgina web radioestel.cat, us oferim entrades gratuïtes, responent a una senzilla pregunta. Només heu d'entrar per aconseguir aquestes entrades del Saló de la Infància, amics oients, al web radioestel.cat. Allà trobeu el formulari.
El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat.
I ara, quan d'aquí a 6 minuts seran 9:45, parlem d'història, art i patrimoni, com cada setmana, els dimecres a aquesta hora, amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni. Bon dia, doctor Martí Bonet.
Bon dia.
Seguim amb catedrals. Avui parlem de la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell, però no tant de la Catedral de Pedra, sinó de les esglésies d'Andorra, regides des del Bisbat d'Urgell.
Evidentment. Vull dir, Andorra és del Bisbat d'Urgell. És curiós perquè Andorra la Vella és la capital de l'Estat i que és un coprincipat parlamentari, hi ha un parlament, compartit a títol personal i d'una manera conjunta i indivisa per dos coprínceps, el bisbe d'Urgell i el president de la República Francesa. Això ja des del segle XIII. És una cosa molt curiosa, però era molt normal en l'època medieval que els bisbes tinguessin, podríem dir, atribucions de caps d'estat en diversos... Per exemple, el de Barcelona era baró, que en diuen, o sigui, personatge independent totalment de la baronia que en diem de Sant Adrià del Besòs o inclús d'un tros de Mallorca, Andratx. I així ens podríem explicar cada un dels bisbes que tenien també una parcel·la, o sigui, la regalia que en diuen, que eren com prínceps, com barons, com tenien el senyoriu, per tant, eren pràcticament independents. I així això, que era tan normal en el segle XII, XIII i fins avui dia, doncs continua a Andorra. O sigui, el bisbe d'Urgell, pel fet de ser bisbe d'Urgell, és a la vegada copríncep d'Andorra. Eclesiàsticament pertany, per això, a la diòcesi d'Urgell. I està dividida, com sabeu, en 7 parròquies. Les parròquies són Santa Coloma, Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella, després la Massana i també Ordino, i al final en Camps i Canillo.
Són parròquies que denominen divisions administratives polítiques, però també són parròquies reals, són parròquies eclesiàstiques.
Era, abans de que existissin municipis, podríem dir, doncs eren parròquies, i per tant conserva també la idea de cap d'estat, el bisbe, i a la vegada també de parròquies. Uh-huh. Actualment hi ha pocs preveres, però hi ha una dotzena de preveres, amb el ciprest. Després hi ha dos col·legis confessionals, que és el de Sant Armengol i el de l'Anna Maria Gené, la Beata.
Sí.
El de Sant Armengol està a Andorra i de l'Anna Maria Gené està a Santa Coloma. Concretament el regeixen les religioses de la Sagrada Família d'Urgell. La patrona és la Mare de Déu
de Meritxell. Té aquest santuari tan bonic a Andorra.
Exacte. Patrona des del 1873 i que va ser destruïda precisament en un incendi en el 1972 i després en Ricard Bofill, l'arquitecte, la va reconstruir i és realment bonica i molt interessant el santuari de Meritxell.
Un santuari modern, modernitzat, sí, després d'aquest incendi.
Realment hi ha una Constitució que va ser aprovada en el 1993. Hi ha llibertat religiosa, encara que el copríncep sigui el bisbe d'Andorra. Hi ha el Consell General, etc. Moltes coses. Ara bé, fixeu-vos que és una cosa curiosa, perquè el bisbe pot commutar sentències capitals. O sigui, en el cas de que hi hagués una
pena de mort
o una presó doncs, perpètua o de treballs forçats o el que sigui, doncs el bisbe pot commutar perquè ho pot fer-ho així.
Té atribucions de cap d'estat per alguns casos i un d'ells és aquest.
És una cosa molt curiosa, molt simpàtica i que, a més, vull dir, jo felicito el nostre company, doncs, en Vives,
l'arcabisbe Joan Enric, sí,
que ho fa molt bé i n'estem molt contents d'ell.
Doncs moltes gràcies per aquest reconeixement. I a banda de l'església d'Andorra i les parròquies d'Andorra, avui volem parlar d'un altre tema, perquè mossèn Martí Bonet ens ha portat una carta que surt avui publicada a La Vanguardia, signada per ell mateix, on es parla d'una notícia on el diari barceloní deia que Josep Tornés mostrava satisfet per la restauració de la presumpta vara de mesurar esculpida en pedra anomenada Cana, al mur de la capella de Santa Llúcia al carrer del Bisbe. I vostè diu, mossèn Martí Bonet, a la carta, llegeixo textualment, caldria aplicar el refrany de la mateixa catedral tots frades o tots canonges, és a dir, en les processons cal que tothom es trobi en el seu lloc i que cadascú aguanti la seva pròpia candela. En aquest cas, afegeix, el mèrit cal atribuir-lo a l'Ajuntament de Barcelona, en concret al mateix alcalde Xavier Trias, que va ser qui va secundar la iniciativa de restaurar una curiosa i enigmàtica ornamentació. I al final vostè li diu al senyor Xavier Trias que també restauri el terra, les pedres, el que són els adoquins del carrer del Bisbe, les lloses, vaja.
Exacte. I al final
perquè estan molt malmeses.
Què ho fa que els capellans sempre estem demanant?
Perquè el carrer del Bisbe no és del bisbat, sinó de l'Ajuntament. És un carrer públic, és una via pública, recordem-ho.
Es diu carrer del Bisbe, però hauria de dir-se carrer de l'alcalde, perquè és de l'alcalde.
I va fins a l'Ajuntament. Bé, bromes a part, amb aquest aquesta simpàtica anècdota acabem i esperem que s'arreglin els carrers malmesos i entre ells aquest, perquè és el barri gòtic, és patrimoni de tots.
Això va bé per la catedral, exacte.
Bon Nadal, mossèn Martí Bonet, gràcies per haver-nos acompanyat i ens retrobem, si li va bé, el proper dimecres, que serà el dia dels Sants Innocents.
No em diguis.
Sí, doncs en podem parlar.
Segur que vindré.
Gràcies. I ara, quan
són... I no és una innocentada.
Bon Nadal. I ara, última hora informativa, després l'espai, naturalment, amb el doctor Pros.
Hola, molt bon dia. Mariano Rajoy anunciarà el seu govern, que es preveu que serà el de menys ministres en tota l'etapa democràtica. Rajoy prometrà o jurarà el càrrec davant el rei Joan Carles d'aquí a una hora i mitja, a les 11, al Palau de la Zarzuela. Després farà la primera aparició a la Moncloa. De l'exterior, el primer ministre de la Xina, Wen Jiabao, ha destacat que la segona economia mundial s'enfronta a un futur dur i difícil a causa del difícil panorama financer mundial. Per això ha demanat al país un esforç per superar aquest repte. Nit de les Lletres Catalanes de Santa Llúcia, que organitza Òmnium Cultural. L'escriptor mallorquí Sebastià Zamora va guanyar el Premi Sant Jordi de novel·la amb Crim de Sang, el Premi Carles Riba de poesia per Marcel Riera pel seu volum Llum d'Irlanda i el Joan Maragall de Cristianisme i Cultura per al filòsof català Josep Otón. Esports, Copa del Rei, i el Barça s'entrena aquesta tarda per preparar el partit de demà contra l'Hospitalet. D'altra banda, Real Madrid, Sevilla i Espanyol estan classificats ja pels vuitens. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Ràdio Estel actualitzant allà on siguis. Busca'ns a les xarxes i troba tota la informació que t'interessa. Ràdio Estel. T'informa. T'agrada. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Diuen que tot canvia en funció del nostre punt de vista i que les petites accions mouen el món. I si fos veritat?
El teu punt de vista pot canviar el món. Participa en la tercera edició del concurs de clipmetratges de Mans Unides. Grava un vídeo d'un minut sobre Àfrica i guanya molts premis. Entra a clipmetratgesmansunides.org i comparteix el teu punt de vista. El concurs també està obert a escoles i instituts. Aixeca la mà i digues la teva. clipmetratgesmansunides.org. Tu pots canviar el món,
tot depèn de tu. Aquestes festes, Bambú Editorial presenta 3 bestsellers de la literatura juvenil per fi en català. El gegant sota la neu, el venedor de dolços i els nois del carrer del Pal. 3 grans històries, ara en català, amb Bambú Editorial. Informa-te'n a editorialbambú.com.
Festa, alegria i xerinola. Tingueu a punt la cubeta de cava Canals i Nubiola. Sempre hi ha un bon motiu per brindar. Vins i caves Canals i Nubiola. Qualitat i tradició.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. De vegades, el més senzill i natural és el més eficient. Teràpia de la civada del doctor Pros al balneari de Rocallaura. Una cura de 5 dies antiestrès amb la professionalitat del doctor Pros i la natura i tranquil·litat que envolten el balneari de Rocallaura. La civada i l'aigua de Rocallaura, complementats a la perfecció per una acurada harmonia de salut pel nostre cos i la nostra ment. Teràpia de la civada del doctor Pros al balneari de Rocallaura. 973-330-632. Connecta't a balneariodrocallaura.es i a doctorpros.com.
Comencem l'espai naturalment, com cada dimecres a aquesta hora, aquí dintre del programa El Primer Cafè de Ràdio Estel, un espai que fem amb la col·laboració del balneari de Rocallaura i amb l'ajuda també a nivell mèdic del doctor Miquel Pros i del seu gabinet. El doctor Miquel Pros és expert en medicina natural. Doctor Pros, molt bon dia, benvingut.
Bon dia, Ignasi.
Avui parlarem d'un cas. És un cas d'artritis reumatoide, una deformació total de les articulacions que inicialment, en el cas de la pacient que ens visitarà avui, s'havia tractat amb medicina química, amb corticoides, amb antiinflamatoris, i després es va posar en mans de la medicina natural. Ens acompanya, com us dèiem, Antònia Jiménez Lucena, té 52 anys i s'ha posat, com dèiem, en mans de la medicina natural. Antònia Jiménez, bon dia, també benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, parlem d'aquest cas, però per introduir el tema, doctor Pros, una vegada més reivindiquem la personalització que ofereix sempre en els seus tractaments la medicina natural. És el cas també d'Antònia Jiménez, que ens comentarà després el seu cas.
Sí, parlem, bueno, avui toca això, una malaltia reumàtica, una malaltia autoimmune, no? Una artritis reumatoidea. I, bueno, esclar, el pacient, doncs, sempre té dues alternatives. Seguir el protocol, i el protocol, doncs, davant d'una situació d'un autoimmune d'aquestes característiques, a més, quan va aparèixer amb un nivell d'agressivitat important, doncs, bueno, el que toca, els antiinflamatoris, els corticoides, els immunosupressors, bueno, i etcètera, etcètera. I a patir, clar, amb els efectes secundaris que això suposa. Però en el cas que avui parlarem, la Maria Antònia, ella no va fer res de tot això, perquè ella precisament es va negar. És a dir, perquè al llegir li començaven a donar salts d'or. Ella ens ho explicarà, no?
Sí, sí, ho aclarim. És una malaltia que moltes vegades es tracta així, però en el seu cas ella era molt reàcia, no, senyora Antònia Jiménez, a tot això?
Ho va tindre molt clar d'entrada, no?
Sí, sí.
Molt bé, explicarem que la seva primera visita al doctor Pros va ser el dia 9 de novembre de 1989, ara fa tot just 22 anys, i des d'aleshores té tot un historial de convivència amb la medicina natural. Farem una primera pausa i entrarem en matèria. Abans us recordem que el balneari de Rocallaura té el telèfon 973-33-06-32. Allà al balneari de Rocallaura podeu anar, amics oients, si voleu, a gaudir d'una bona aigua, d'una aigua saludable, diurètica, i a relaxar-vos i descansar, que també això és certament molt saludable. El balneari de Rocallaura, recordem novament el telèfon 973-33-06-32. També podeu comprar envasada l'aigua de Rocallaura. Podeu adquirir-la, per exemple, al Colmado Quiler de Barcelona, o bé trucar al 937-27-09-67 amb la possibilitat que us lliurin aquesta aigua de Rocallaura a domicili. Ara mateix continuem.
Desconnexió, tranquil·litat, harmonia, natura. Mil i una paraules i un sol significat. Salut. El balneari de Rocallaura, amb la llarga experiència del doctor Pros i les aigües del nostre centre, descobriràs què significa sentir-se bé. Envoltat d'un dels paisatges més enigmàtics de Catalunya i amb les teràpies naturals del doctor Pros, et retrobaràs amb la teva pròpia salut. Balneari de Rocallaura, un petit paradís a una hora de Barcelona. Més informació al 973-330-632 i a balneariodrocallaura.es.
Thank you.
Seguim aquí a l'Espai Naturalment amb la col·laboració del balneari de Rocallaura i del doctor Pros, que ens acompanya a l'estudi de Ràdio Estel, doctor Miquel Pros. Anem a dialogar avui amb Maria Antònia Jiménez Lucena, una pacient de 52 anys. Es diu que és Antònia, no Maria Antònia.
Sí,
Antònia,
sí, Jiménez. Antònia, Antònia.
Gràcies, gràcies.
No,
que
de res.
Des de fa 22 anys està en mans de la medicina natural. Ens pot explicar una mica el seu cas, senyora Jiménez Lucena? Fa 22 anys vostè va anar per primera vegada a visitar-se amb el doctor Pros.
Sí,
i de quina
sí.
manera, com estava quan va anar-hi?
Bueno, pues la veritat és que estava una mica desorientada, perquè clar, no tenia ni idea de lo que era l'artritis. L'artritis, bueno, no sabia de què era.
La tenia diagnosticada per això, no?
Sí,
amb 29
sí,
anys,
sí.
En aquells moments.
Sí, sí, sí. Bueno, abans. Però, bueno, abans d'arribar a ell, pues, que fas altres coses i així. I, bueno, pues, no sabia lo que era. I llavors, pues, el vaig trobar. Jo suposo que deu de ser el destí. El destí, mira...
Per què? Per què vas decidir anar de seguida a la medicina natural?
Bueno, perquè, per exemple...
Perquè tu et portava el teu capçalera en aquells moments,
sí,
no?
Sí, sí, sí. La doctora pues, em va dir de que me prenguessi... jo, vull dir, no anava ni en cadira de rodes ni res, que era un començament, no, de l'artritis, i em va dir que me tenia que prendre injeccions d'or. I clar... és això de que uno busca i s'informa i pensa, bueno, això el fetge fatal, no? I sempre he sigut molt reàcia d'aprendre-me aquest tipus de coses. I bueno, pues mira, buscant, pues això de que vaig trobar el doctor Pros i el seu equip, que estic molt contenta, i pues bueno, em van... dir, bueno, que sí que tenia l'artritis reumatoides i bueno, pues, em van començar pues, a posar vacunes, perquè jo, clar, estava en un estat com molt, molt baix, clar, em sentia molt trista i estava, vull dir...
Física, molt, i moralment...
Sí. I, bueno, pues, les vacunes també em van posar a usó a les mans.
A les articulacions, li posàvem osó subcutani, no?
Sí.
L'autovacuna, en aquest
això,
cas.
Sí, això
no,
mateix.
No, osó no directament. És
ah, bueno, l'osó, sí.
Sí, perquè ara que es parla tant de l'osó amb traumatologia, però a l'osó, jo recordar que fa 35 anys que nosaltres estem fent osó aquí a Barcelona, no?
Sí.
I ella va ser de les primeres que va tindre l'oportunitat de que li apliquéssim ozono directament a les zones, a les petites articulacions, a les zones afectades.
Sí,
no?
Sí, perquè les mans, per exemple, les tenia molt
deformades.
Molt deformades, clar, aquí no es veu, sí. Però vull dir, les tenies totes inflades i ara, bueno...
I amb molt de dolor.
Sí, 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 la veritat és que tenia brotes bastant forts i la veritat és que ara estic molt bé. Jo ara sembla que no tingui artritis, a no ser que, clar, els canells se m'han anat una mica deformant i així, però, vamos, faig vida normal. Mm.
És una malaltia, doctor Pros, l'artritis reumatoide, amb la qual es conviu, és crònica.
Sí, 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 perquè la major part dels pacients doncs, es passen la vida medicant-se. El que passa que en el cas de la Maria Antònia, com probablement... de l'Antònia, perdó.
L'Antònia.
En el cas de l'Antònia, com probablement a molts altres pacients, és clar, quan tu fas una mica la història clínica, ella tenia 13 anys i li van treure les amígdales, que ho va passar fatal. Li van treure les amígdales. Per què li van treure les amígdales? Perquè tenia amigdalitis de repetició. Què vol dir? Vol dir que durant molts anys, amb ella, puntualment, doncs, antibiòtics, antiinflamatoris, i sobretot antibiòtics per aquestes amigdalitis. I finalment,
van
tindre que treure les amígdales. Llavors, una de les coses que jo, com a metge, em pregunto sovint, quina relació pot haver entre una amigdalitis tractada amb antibiòtics d'una forma repetitiva i l'aparició posteriorment d'una malaltia autoimmune. I dic això, i jo m'ho plantejo a mi mateix, ens ho plantegem amb l'equip, i jo crec que i la societat també s'hauria de plantejar, perquè d'aquesta forma tan alegre que avui estem donant medicació, però amb en salva, i avui, com mai, estem veient l'aparició també de malalties autoimmunes, però a edats cada vegada més joves, no? què és el que veurem d'aquí uns anys? Jo no ho sé, no tinc ni idea del que veurem, però que jo em sembla que estem exagerant amb l'aplicació de medicació química. Jo estic amb això i crec que estic en desacord. Però Maria Antònia, seguim, dic, Antònia, seguim amb tu. Seguim amb tu.
Sí,
perquè
sí.
Ella ha provat, esclar, tota la bateria de medicaments i de teràpies que nosaltres fem. Hem parlat de l'ozó, de les vacunes,
sí.
Perquè, clar, nosaltres el que hem intentat fer amb ella és millorar el seu sistema immunològic a base d'autovacunes, no?
Sí, 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 perquè és
en
veritat que...
En aquest cas sí que són autovacunes.
Sí, 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 autovacunes també em posaven, sí, sí.
I com ho fèiem, això? Com...
Bueno, diguéssim, ens acaben sang.
Traiem sang de la vena.
Això sí. Mateix, i després...
Un centímetre cúbic, dos, tres, no?
Sí, sí.
Ho barrejàvem amb un producte homeopàtic,
sí,
no?
Sí, sí. Bueno, em posaven, penso que ozó també.
I també ozó, i sí, això ho reinjectem en el pompis, no? La massa,
sí, 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 sí.
A glúteos, no? I llavors, això, què passava?
Bueno, pues això feia de que no me constipara tan sovint. Uh-huh. O sigui jo me notava que el sistema immunològic em pujava, vull dir que em trobava millor. Sí,
més
sí.
Forta, inclús anímicament també,
sí,
perquè
sí,
això
sí,
són
sí.
Les coses que constatem, que això doncs ho fem perquè doncs ho fem servir per patologies diverses, però una de les coses que es constata és una millora amb el sistema emocional, anímic, psicològic, mm-hmm. No ho sé, és a dir, la gent està més contents, no? És un dels efectes de la vacuna. Amb ella se li feia amb una altra intenció, no?
Sí, sí, bueno.
I bueno, llavors, doncs, que sí, homeopatia, que sí, doncs, medicaments de bueno, vitamines...
Sí, sí, bueno, a tot.
Ventoses, també, clar, en una situació d'aquestes, d'una artritis reumatoidea, això, clar, en qualsevol moment, doncs, pot aparèixer, doncs, un dolor a l'esquena, un dolor, no?
Sí, sí, bueno, les cervicals, també.
Cervicals, diu ella.
Sí.
I llavors, això com milloraves? Què fèiem?
El tractament,
sí,
aquest?
Sí,
sí. Bueno, pues que me trobessi millor... Sí,
a mi
sí.
M'agradaria preguntar a l'Antònia, de totes les moltes coses que t'hem arribat a fer, perquè fixa't que fa 23 anys no, aproximadament que la visitem. Això no vol dir que estigui cada dia a la consulta.
No, però, no.
Però que hi va,
ens visita regularment i anem fent doncs, un tractament de suport, no? Un tractament,
sí.
Perquè,
sí.
Clar, el que és important al cas d'ella és que en cap moment ha pres medicació química.
Ah, no.
I fixa't com està. Ha estat mare de dos nenes precioses,
sí.
No?
Sí, sí, treballo, sí.
Aquí la veiem, encara que els oients no la vegin, no la vegin, amb bon aspecte,
sí.
Vaja, amb un... Si ens ensenya les mans es veu una mica, no?
Sí,
que hi ha
bueno,
un petit
veus?
Deteriorament, però és mínim
vull dir
que es nota.
Vull dir que ho tenia bastant malament abans.
Ho tenia molt
ho tenia
malament.
Pitjor,
sí.
Una cosa a destacar de l'Antònia ha estat la perseverància. Realment s'ha de dir perquè...
Gràcies.
Clar, una situació, una noia jove, quan arriba a la consulta, que tens 29 anys, amb aquesta artritis reumatoide d'un nivell d'agressivitat important, doncs, esclar, ella també emocionalment estava molt tocada.
Sí, sí.
I veure, i sempre, doncs, cansada, no?
Trista, més que
tristona,
tot.
Trista, exacte.
No? Tot afecta, no? El malestar,
bueno,
la deformació de les articulacions...
Sí, clar, que no pots fer, diguéssim, com una vida normal, pues, llavors, clar, tu et sents malament. Dius, ostres, que tinc 20 i pocs anys i no puc fer com altres, pues, de sortir per la nit, no sé, que no sóc de sortir, no? Però dius,
però vaja,
ostres...
Fer una vida normal, vida
això,
social,
això.
Feina...
Sí.
I tot això ho ha anat superant sense que la malaltia desaparegui, però...
No, però bueno, jo hasta li dono les gràcies perquè penso de que gràcies a aquesta malaltia, vull dir, he pogut... diguéssim, ficar-me en aquesta medicina i trobar pues, el doctor i el seu equip i la veritat és que estic molt contenta.
La perseverança, comenta el doctor Pros, és sovint molt important, no?, en la medicina natural, perquè no hi ha remeis d'un dia per l'altre, habitualment.
Bueno,
de vegades
això,
sí, també, oi?
Sí,
però...
sí, o sigui, això dependrà, vull dir, en circumstàncies...
Depèn de les persones.
Clar, t'arriba una migranya que potser porta 12 o 15 anys d'evolució i amb 3 actes terapèutics hem resolt el tema. Estem parlant de coses que... Bueno, de problemes crònics, no? En el cas d'ella, una artritis reumatoidea, que és un conflicte molt seriós, doncs, aquí la perseverància... Clar, hi ha diferents nivells, no? però la perseverança de l'Antònia i el que diu ella, és a dir, que clar, amb els nostres consells ella ha anat modificant, rectificant els seus hàbits dietètics avui, que és el que jo crec que ella agraeix a la medicina natural, he interpretat que volies dir això,
Antònia,
un canvi, una rectificació amb la conducta dietètica, incorporant aliments sants, ecològics, no?
Sí.
Deixar de prendre certs aliments que sabem que, doncs, que deixen residus metabòlics o que d'alguna forma doncs, poden generar una sobrecàrrega metabòlica, no? Urees, àcid úrics, colesterols. Ella naturalment d'això no té res perquè els anàlisis han anat millorant. Tenies una lleugera anèmia persistent.
Sí, ara sembla que estic...
Que l'hem anat... bueno, de fet, l'ha anat superant, no? Sempre amb uns nivells de ferro molt baix, però, bueno, a base d'aquesta persistència i dels tractaments naturals, doncs estàs, bueno, francament, en un nivell, jo diria que fantàstic, no?
I com a complement dels nombrosos tractaments naturals que hi ha i que el doctor Pros moltes vegades ens esmenta i ens recomana, avui una altra vegada recomanem l'aigua de Roca Llaura, una aigua molt sana, molt saludable, diurètica, també recomanem la possibilitat de submergir-se en aquesta aigua de Roca Llaura anant al balneari. El balneari té el telèfon 973-3306-32. També us diem que si voleu adquirir aigua de Roca Llaura envasada, podeu anar o bé al Colmado Quílez de Barcelona o bé podeu trucar al telèfon 93-727-0967. Podeu demanar que us lliurin els envasos, les ampolles a domicili.
Aquí ara, si m'ho permets, trencar una llança a favor de Roca Llaura, la meva parella té, és curiós, jo que parlo tant de la civada, doncs la meva parella té com una mena d'intolerància a la civada, no la pot menjar, inclús bullida, eh? I llavors sempre va amb la panxa inflada, se li infla la panxa fàcilment. Bueno, jo un dia, sense saber-ho, veu que ella s'estava bevent aigua de Roca Llaura i em diu, escolta, diu, fixa't, diu, ja no tinc la panxa inflada. I l'altre dia al dematí, que s'estava prenent un musli que havia preparat per mi, jo no vaig tindre temps, se'l va menjar ella, ja sabeu que el musli és una barreja de cereals, bueno, bàsicament de civada, sí. I es va menjar la civada i em comenta al vespre, avui no se m'ha inflat la panxa. I llavors, esclar, jo he pensat, ostres, doncs potser l'aigua de Roca Llaura li ha ajudat, no?, a millorar. No ho sé, no sé exactament què ha passat.
Sí, sí, i atolarà.
Bueno, aquesta... Doncs mira, ja hem trobat un efecte més, no?, una propietat més amb
l'aigua. En casos d'intolerància a la civada,
sí,
doncs
sí,
la corregeix.
Ha fet una cura d'aigua de Roca Llaura, mira.
Doncs molt bé, recomanem aquesta aigua de Roca Llaura, que també es pot adquirir trucant al telèfon 93-866-0745. També és un altre canal per demanar, si voleu, aquesta aigua envasada. Doncs encara sobre el cas d'Antònia Jiménez Lucena, una dona de 52 anys que des de fa més de 20 està afectada per una artritis reumatoide, ha confiat en la medicina natural i segueix confiant-hi,
sí,
perquè vostè
sí.
té una malaltia crònica amb la qual ha de conviure, no morirà d'aquesta malaltia, sinó que, com diuen els metges, morirà amb aquesta malaltia, no?
Això.
Però que la té en un estat mínim i amb un bon aspecte, no?
Sí,
podríem resumir-ho així?
Sí, la veritat és que sí, i bueno, i de dir que a l'equip que vaig, en el doctor Pros, que bueno, que són molt humans i m'he sentit, vull dir, molt recolzades en ells. La veritat és que jo quan vaig a la consulta és com, jo què sé, com si quedessin a la meva millor amiga.
Gràcies, Antònia. Bueno, és aquest aspecte...
Trobar amistat...
Hombre, aquest aspecte, jo penso... jo agraeixo molt, Antònia, aquestes paraules, però és una de... Nosaltres, clar, som un equip molt compacte, fem una medicina, naturalment, doncs, amb un nivell d'il·lusió important i els nostres pacients són els nostres amics, no? I finalment, també m'agradaria afegir una cosa molt important. Importantíssima. En uns moments on hem de vetllar tots per l'economia, la Maria Antònia no ha suposat en cap moment una sobrecàrrega a la seguretat social, perquè no li ha costat un euro.
Això tens tota la raó.
I aquí jo penso que quan veig aquests gent gran que venen amb un llistat, que prenen, doncs, no sé, 20, 10, 12, 15, 20 coses diferents, doncs tot això es podria minimitzar si féssim una mica de cas, si la medicina natural tingués una mica més de protagonisme. O sigui, en aquest sentit, jo el que reclamaria és que crec que hauríem d'estar a nivell oficial molt més presents a la societat.
En el cas d'Antònia
Jiménez, sí, estic totalment d'acord.
Ha estalviat diners a la seguretat social, també s'ha hagut de gastar alguns diners per les
consultes.
Ja,
però en cas... això estic d'acord, sí, perquè...
Sí, però vaja, les consultes, si ara suméssim el que ella s'ha gastat en medicina versus el que s'hagués estat a Seguretat Social, és que no té color. És que no té color. La diferència és abismal.
I que quedi clar que això no vol dir que en alguns casos sí que sigui necessari subministrar a persones grans determinats medicaments, amb càrrec, que per això existeix la Seguretat Social.
Clar, que hi hagi, però en això estic d'acord.
El bonus. Moltes gràcies, Antònia Jiménez, per haver-nos acompanyat avui aquí en l'Espai Naturalment i per haver-nos ofert el seu testimoni positiu i esperançador. I gràcies també al doctor Miquel Pros, ànim amb la feina diària de la medicina natural.
Gràcies, i personalitzada. I gràcies per aquesta tasca teva.
Ho intentem, nostra, de l'equip del Primer Cafè. Recordem el telèfon del gabinet del doctor Pros, 93 212 1504, 93 212 1504. També hi ha el web doctorpros.com. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
El blau ajagut pel suau vent de la tarda, el remor de les fulles, el sol suau a la teva pell, el persistent rossinyol al capvespre, un esclat de sensacions naturals, un esclat de color i natura a una hora de Barcelona. El balneari de Rocallaura, les propietats de la seva aigua mineral i l'entorn únic que l'envolta t'ajudaran a desconnectar, descansar i redescobrir la teva pròpia salut. Benvingut a Rocallaura. Benvingut a tu mateix. Més informació al 973-330-632 i a balneariodercallaura.es.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, a Ràdio Estel, 8:02. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu. Decora el teu Nadal amb l'arbre solidari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Natural, sostenible i d'origen 100% català. Preus de 35 a 50 euros i 3 mides per triar. Fes la teva compra al 93 409 2770 o des de radioestel.cat i catalunyacristiana.cat. Aquestes festes fes lloc a casa. Arriba l'arbre solidari.
Que sea Antiu Xixona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antiu Xixona.
Antiu Xixona.
Turrón, turrón.
Vols tres grans contes per regalar els menuts a aquestes festes? Doncs els tens a Combe l'editorial. En Charlie i la fàbrica de xocolata, la versió pop-up del gran clàssic, les mil i una nits, nous pop-ups per una bonica història i un hort a casa. Plantem els nostres aliments d'una forma ecològica. Recorda-ho, t'esperen a Combe l'editorial. Més informació a combeleditorial.com. El Primer Cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Coneixerem durant els propers minuts els principals temes inclosos aquesta setmana a la revista Ecclesia, edició amb data de dissabte 24 de desembre. Ens en parla el director de la revista, Jesús de las Heras. Don Jesús, bon dia, buenos días.
Bon dia.
¿Qué nos ofrece Ecclesia esta semana?
Claves para vivir la verdad de la Navidad en medio de la crisis, es el título del editorial. En él reflexionamos de manos de distintas intervenciones del Papa Benedicto XVI sobre criterios necesarios, imprescindibles, desde la fe y que la fe nos proporciona para superar la crisis. La Navidad está también presente en las páginas de Opinión, Luz en la Noche, Palabra en el Silencio, por el liturgista gallego Pedro Rodríguez, es el artículo, y también en el editorial el teólogo palentino Luis Ángel Montes firma 5 páginas hermosamente decoradas, hermosamente ilustradas, maquetadas con fotografías de cuadros y de códices. La actualidad, José Leonardo Lemos Montanet, sacerdote compostelano de 58 años, nuevo obispo de Orense. Primer rector de la Universidad Loyola Andalucía de la Compañía de Jesús, un economista jienense de 50 años. Beatificados los mártires de Pozuelo. el sábado 17 en la Catedral de la Almudena, mientras se anuncia la próxima beatificación, se reconoce el martirio de otros 65 mártires de 1936, entre ellos mártires mercedarios en la diócesis de Lérida. Los obispos de la Comisión Episcopal de Familia y Vida presentan el mensaje para el día 30 de diciembre, Jornada de la Familia. Bueno, pues estos otros contenidos forman parte de un número, el número de Navidad de la revista Eclesia.
Efectivament, número de Nadal, i amb els millors desitjos de pau i felicitat per aquests dies de Nadal, agraïm a Jesús de las Heras la seva crònica setmanal sobre els continguts de la revista Eclesia. Bones festes, feliz Navidad.
Cordiales saludos, bon Nadal a todos, hasta la semana que viene.
Acabem el programa recordant-vos que tenim entrades per al Saló de la Infància del 27 de desembre al 4 de gener. Podeu entrar a la web radioestel.cat per aconseguir-les. Entrades gratuïtes. No us perdeu aquesta cita de referència al Nadal al recinte de la Fira a Montjuïc. Us hem acompanyat avui el Xavi Aguilar a les Vies de Sol, a Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i la Carolina Costa a la sotsedició. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Gràcies per la vostra companyia. Tornem demà. Que vagi bé.
Radio Estel.